passen de les 11 del matí. Fem una pausa amb això que fem ara d'anar escoltant aquestes gravacions. Aquesta setmana hem anat a visitar les papereries, però també avui, amb aquest dia especial de Sant Jordi, el dia del llibre, no podíem deixar d'entrevistar autors, escriptors, i sempre va millor si entrevistem un ostres per fer un poc més de promoció d'un ostres o de per aquí. Fa ja un parell d'anyes, en el 2009, en Javier González va treure un llibre que es deia Envejecer es bueno para la salud, el secreto de la longevidad. Us demanareu per què d'avui tornem a xerrar d'aquest llibre. Ara vos ho contarem. Javier, bon dia, com anam?
Hola, bon dia. Molt
gràcies
bé.
Per venir avui en aquesta diada aquí a la Biblioteca de Pollença.
Gràcies a vosaltres per tenir interès en aquests temes.
Dona gust, no?, de totes maneres, veure l'ambient que hi ha avui per aquí.
Sí, 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 no, avui és un dia molt, molt joiós perquè mos agrada la lectura i la cultura.
Bé, i dona en Javier, l'hem convidat perquè el llibre, tot i que és de 2009, s'ha de tornar a reeditar a Costa Rica, però des de Costa Rica, per dir-ho així, perquè s'ha d'editar per Sud-amèrica, i ell ha estat per allà, per aquestes terres, per doncs, donar, fer un poc de promoció i a més fer una miqueta d'estudis, així, Javier?
Sí, efectivament. Bueno, tot va començar amb un article que m'havien demanat d'una revista, la revista Plenitud, que s'edita a Costa Rica, bueno, per totes les zones central de Centroamèrica, i a partir d'aquí pues, bueno, m'havien convidat per donar dues conferències en el Tecnològic de la Universitat de San José de Costa Rica, i vaig aprofitar el viatge perquè clar, és un poquet lluny, i ja que un va, pues, vaig aprofitar per estar-hi 400 dies més fent una mica d'investigació, perquè la zona de la península de Nicoya a Costa Rica està considerada com una de les zones blaves o zones azules, amb una investigació que es va fer fa un parell d'anys per la revista National Geographic, com una zona de longevitat bastant pronunciada, bastant extrema. És a dir, la gent per allà viu fins als 90, 95, 98, 100 anys, però no només arriben a aquesta edat, sinó que continuen actius físicament, fent feina, treballant, caminant, fent de tot, i el més important, ho fan en salut i amb il·lusió de viure.
Anem un poquet en això, la temàtica del llibre, sí. Perquè del 2009 a lo millor algun oient ja no se'n recorda. Javier, com has quedat? Te van entrar ganes d'escriure un llibre sobre sí. Això, sobre bueno, envellir amb salut.
Això va ser una cosa molt personal, és a dir, que jo en un moment donat, i això ho explico en el començament del llibre, en un moment donat, bueno, concretament quan vaig fer 60 anys, me'n vaig donar compte que entrava en una etapa de la meva vida un poc, per necessitat, havia de ser diferent. I me vaig donar compte que jo tenia encara moltes ganes, molt de projectes, moltes coses que fer, i l'expectativa de vida a Espanya, més o menys, pensamos, està en els 79-80 anys. Bueno, no arriben als 80, les dones arribaven als 83 de promig. Llavors vaig dir, bueno, de 8 o de 9 anys no me basten per fer tot el que tinc ganes de fer.
Tu no vas tenir aquesta crisi, eh? No és que te feies una depressió, tu era tot el contrari, no t'entenc de fer tot el que vull.
Vaig prendre una decisió que, bueno, n'hi ha que diuen que això és un salto quàntico, no sé si ho és, però bueno, en vez de reduir els meus projectes, el que vaig fer és decidir allargar la meva vida, i me vaig posar a començar a investigar això com se pot fer, i me vaig donar compte que no era ni tan difícil, ni era l'única persona que ho estava fent, sinó que hi havia moltes possibilitats d'allargar la vida fins a 100 o inclús a 110 anys sense massa complicacions. Tenint en compte que jo partia d'una situació bastant favorable perquè mai he tingut cap malaltia, mai he fumat, mai he begut alcohol, vull dir que el meu cos, diguem que està físicament ben preparat per arribar a 110 o 120 amb una miqueta d'esforç que faci.
Javier, de fet expliques que un 25% dels processos que influeixen en tenir una vida llarga i sana són genètics, però el 75% tenim alguna cosa a dir?
Sí, això és el que dius gerontologia moderna. És a dir, avui en dia se parla molt, o se comença a parlar molt, de la gerontologia preventiva. Que això vol dir que amb una miqueta amb un parell de canvis pots afegir 10, 15 o 20 anys a la teva vida. Aquest percentatge és dir que han de fer un parell de canvis en els nostres hàbits de menjar, d'exercici, d'activitats, però això, i bueno, inclús l'herència genètica pues, també influeix, però tot això, tota aquesta part física influeix només en un 25%. El 75% restant ho han de fer en canvis mentals, canvis en la nostra actitud mental. Fa un mes vaig estar a la cumbre europea d'envejecimiento activo y saludable que se va fer a Brussel·les i allà els experts, els especialistes deien tenim que fer canvis estructurals. Diu, però canvis estructurals en la nostra ment, és a dir, que no només en la societat, sinó han de canviar mentalment per acostumar-nos a que arribant als 90, 95, 100 anys, mantenint una vida activa i saludable, cada vegada serà més normal. Per tant, han de començar a viure l'envelliment amb una altra perspectiva, amb una altra mirada.
Però Javier, una cosa és que en aquell moment, quan vas complir 60, decidis canviar aquests esquemes tu mateix sí. Per tu, i l'altre és que decideix, a més, també fer escriure un llibre.
Sí, és que clar, me vaig donar compte tot d'una que això que me servia per jo, me vaig donar compte que hi havia moltes persones que segurament volien fer el mateix i siguent una cosa tan relativament bona de fer per moltes persones, pues era, va donar ganes de compartir aquesta investigació, aquests descobriments en molta de gent, i de cada vegada me dono compte que, per supost, que no som únic, que no estic tot sol en aquest projecte, sinó que hi ha moltíssimes persones en el món que van per aquest camí. A Espanya actualment hi ha de més 13.000 centenaris, persones que han passat de 100 anys.
A Espanya hi ha 13.000 centenaris.
I això és 2015. Quan jo estava fent el llibre, en l'any 2009, no arribaven a 6.000. Vull dir que en 6 anys s'ha duplicat. Vull dir que això està augmentant d'una manera geomètricament o exponencialment, com se diu. I, bueno, i precisament una de les coses que m'ha agradat moltíssim del meu viatge a Costa Rica és que allà, i no només a Costa Rica en general, tot a Centroamèrica, però d'una manera especial a Costa Rica, el sentiment i la sensibilització social cap a la gent gran, la gent major, és molt forta. És a dir, allà el sentit familiar de que els predins, la persona que ja han arribat en els 80 o 90, ha destacat seva i és molt estimada i molt apreciada, i no se, és a dir, existeixen residències de persones grans, però pràcticament cap família s'ho planteja, és a dir, només per casos especials. Vull dir que allà el sentiment de mantenir els nostres predins de vora nostres i que nostra és una cosa completament normal. A Espanya no és així, però bueno, ens han de fixar què és el que se fa en els països del nostre entorn. No vull dir que hagin d'imitar a Sud-amèrica o a Centroamèrica, però és que a Europa hi ha països com Dinamarca que en l'any, o sigui, no te parlo d'ara, des de l'any 1987 construir residències d'ancianos està prohibit. És a dir, el govern prohibeix la construcció de residències d'ancianos. Vull dir que per què ho prohibeix? Perquè s'han donat compte que la gent major ha d'estar en nosaltres, no ha d'estar aparcada a una residència i que ningú els faci cas. Vull dir, són coses que han de començar a canviar el xip que tenim sobre el tema de l'envelliment.
De tot això en xerres en aquest llibre, envejecer és bueno para la salut.
Efectivament, bueno, hi ha coses que ara s'han d'actualitzar, i a la segona edició que farem allà a Costa Rica, lògicament pues, hi ha dades com aquesta que t'he dit d'Holanda i en general de tots els països nòrdics, que la manera que afronten aquest tema no és com ho fem aquí, que per una banda les persones velles per ahir que ens fan nosa i els aparcam en una residència, sinó que allà se'ls considera persones que acumulen molta sabidoria, molta experiència i que han de ser útils a la societat. I, bueno, i tot això, pues, clar, de cada vegada hi ha més dades que fan que el meu llibre pues, hagi de posar al dia, s'hagi d'actualitzar, i per això farem una segona edició, inclús parlant d'aquestes zones azules de tot el món, que no només és Costa Rica, sinó que també hi ha dues illes en el Mediterrani, que és Cerdanya, Itàlia, i la isla d'Icària, a Grècia, i després està Okinawa, en el Japó. I, bueno, i de fet, un dels meus projectes, he començat per Costa Rica, però tinc ganes i tinc il·lusió d'anar a visitar aquests altres llocs i veure i conèixer de primera mà aquests denominadors comuns que són els que fan que en aquests quatre puestos del món la gent arribi als 100 anys amb una facilitat que aquí mos pareix encara, bueno, aquí encara quan una persona arriba als 100 anys, com va ocórrer aquí a Pollença en Catalina Vives, pues és notici, no? Bueno, de cada vegada arribant als 100 anys deixarà de ser notici i resulta que en aquestes quatre zones blaves o zones azules del món tenen una sèrie de punts en comú, la manera de menjar, el que mengen, el que no mengen, la manera que viven de manera activa fent feina, és a dir, el tema de la jubilació s'ha de tornar a recomposar de nou, és a dir, no és normal que la Constitució espanyola hi hagi el dret al treball i en canvi la jubilació sigui obligada, és a dir, que la jubilació també hauria de ser un dret, és a dir, que tu decideixes quan te jubiles. Avui està clar i tots els gerontòlegs coneguts i reconeguts del món diuen que en els 65 anys una persona pot seguir fent feina perfectament, està perfectament capacitada per seguir fent feina, salvo que parlem de feines pues, molt fortes, que cada vegada són menys perquè cada vegada tot funciona en tecles i botons. Vull dir que la força física de cada vegada és menys necessari.
Clar, Javier, és que tu el que has fet és recollir una sèrie d'informacions que estan allà d'alguna manera, informacions científiques, informacions demogràfiques, no sé si hi ha una mica de psicologia perquè mos xerraves també molt de la ment, i posar-ho tot en comú. A vegades mos falta que qualcú mos ho posi un poquet més clar.
Sí, efectivament, el problema de l'envelliment és que afecta a tots els aspectes de la societat, vull dir, l'economia, la política, vull dir que l'educació, la sanitat, hi ha una sèrie, és a dir, és un tema multidisciplinar. I el problema en els experts i els especialistes és que, això ho deia un gerontòleg espanyol molt famós, que és en Ricardo Moragas, de la Universitat de Barcelona, bueno, ara està retirat, però no retirat de la feina oficial, però continua molt actiu.
Com ha de ser.
Com ha de ser, i té 75 anys per mi. Ell diu que, clar, hi ha totes aquestes disciplines, cadascú en la seva especialitat, són molt bons, però no saben el que fan els altres. Hi ha d'haver una mica de compartir tota aquesta informació entre sociòlegs, psicòlegs, gerontòlegs, és a dir, totes aquestes especialitats s'han de comunicar per poder enfocar el tema de desenvelliment d'una manera molt més racional i més d'acord en el segle XXI. És a dir, en molts de sentits seguim mirant en els vells com els miraven en el segle passat. És a dir, el segle passat una persona de 60 anys era un anciano, un viejo que no servia per res. Avui en dia una persona de 60 anys fa de tot. Vull dir que corre maratones, puja muntanyes, fa de tot. Vull dir que no és el mateix que a lo que estem acostumats.
Perquè els missatges, de totes maneres, són molt senzills i clars, no? Menjar bé, xerrar, fer exercici,
sí,
tenir bona predisposició mental...
Els denominadors comuns que tenen aquestes zones azules de tot el món són, bueno, són vuit, però bueno, bàsicament són tres de tipus fisiològic, diríem, és a dir, la dieta, és a dir, el que menges, que predomini les fruites i les verdures, no importa convertir-se en vegetarià, però no menjar massa carn, lògicament fer exercici d'una manera regular, no importa córrer maratons, però malament hi ha moltes persones d'edat que ho fan, però bueno, que és millor una mica d'exercici, és a dir, 20 minuts, mitja hora de cada dia, que no un dia a la setmana fer un esforç molt gros i després no fer res. Bueno, la idea és que de la mateixa manera que han posat aquestes caixetes de tabaco, el fumar mata, pues haurien de posar també en el sofà de casa nostra el sofà mata, perquè el sedentarisme lògicament és un enemic de la nostra desenvelliment saludable. És a dir, es menjar compta, es veu, es exercici i després bueno, dentro del menjar hi ha una cosa que és important, que és la reducció, el que diuen els metges, la reducció calòrica. És a dir, que no només és menjar menys calories, sinó reduir la quantitat. Els japonesos tenen un costum, no només a Okinawa, sinó a tot el Japó, de que quan estàs menjant, bueno, primer has de començar empleant plats més petits, perquè ja no hi cap tant a menjar.
I mira qui està de moda, posa'm les coses en un plat a toc gros.
Sí, sí. Bueno, el plat pot ser gros, però el contingut ha de ser més petit. I ells diuen que quan estàs en el 80% de saciament, és a dir, que ja te sents que no estàs ple, però que ja estàs saciat, has d'aturar. Valdement, encara hi ha qui menjant el plat, l'has de deixar. O sigui, menjar fins al 80% de lo que normalment menjam. És a dir, aquesta reducció calòrica fins ara està demostrat en proves d'animals, de ratolins i d'altres animals, que en aquests animals la reducció calòrica duplica l'esperança de vida. És a dir, si un ratolí normalment viu 8 anys, en proves de reducció calòrica a laboratori han arribat en els 15 i en els 16 anys.
És a dir, menjant massa quantitat.
Massa quantitat.
Ja no serran de lo que menjant.
Sí, a part de que menjant pues, massa grasses saturades, massa sucre, massa farines, tot això. És a dir, no només és lo que menjam, sinó la quantitat també és important.
Aquest missatge encara no mos el donen els mitjans de comunicació. O sigui que mos diuen no mengis tant de sucre, no mengis tant de que sigui, però no mengis tant, no mos hi diu massa gent.
No, encara no, però bueno, les investigacions i el que està comprovat avui en dia és que la reducció calòrica és un dels elements necessaris per viure més anys en salut. Que aquí no se trata d'acumular molt d'anys i d'arribar en el 98 invàlid o dependent o... No, se trata d'arribar en el 89 o 95 o 110, els que siguin en salut i amb una vida que tingui un propòsit. Això és una altra d'aquestes 8 recomanacions, és a dir, hi ha 3 de tipus fisiològic i després n'hi ha 5 de tipus mental, és a dir, de hàbitos i de lo que diuen és paradigma mental. És a dir, un és tenir un propòsit a la vida. És a dir, tenir...
Què vol dir això, Javier?
Pues que quan t'aixeques de matí sàpigues per què t'has aixecat, és a dir, que te sents útil, que te sents necessari, que hi ha persones que te necessiten i que tu tens un projecte. És a dir, a Costa Rica li diuen el plan de vida, els japonesos li diuen ikigai, exacte. Que això vol dir que tenen un propòsit a la seva vida, que malament tinguin 95 anys, s'aixequen de matí i saben que aquest dia han de fer això i això perquè fulanito i menganito i sa família i els
amics... Un propòsit pot ser predir. O no?
Exacte, sí, un propòsit
no fa falta anar a cercar...
Exacte, coses. Sí, no importa voler convertir-se en una persona molt important, no, tenir algo que fer vol dir que si esteu nets, te necessiten, no només perquè els pares puguin tenir la llibertat d'anar a fer feina o d'anar a divertir-se i te deixen els nets, no, perquè tu trobes que els nets els has de transmetre els teus coneixements o la teva experiència o la teva manera de veure. És a dir, sentir-se necessari. El problema de les residències que parlaven fa un moment és que quan una persona està en una residència i s'aixeques de matí, diu, per què m'he aixecat? És a dir, estic aquí aparcat com si fos una bicicleta esperant la mort. I per això la part més negativa de les residències és aquesta, que t'està donant el missatge cada moment de que estàs allà sense fer res, per fer no res, que no tens cap projecte, cap il·lusió, que ningú te necessita i que només esperes assegut que s'ha mort.
Com a molt et troben una activitat per passar el temps, per entretenir-te, però no és massa productiu i molt de temps.
Exacte, és a dir, la societat, la gent major de 65 anys ens veu com persones no productives. Bueno, si són no productives és perquè no ens donen l'ocasió de ser-ho, però com que no han d'esperar que això ens ho donin els altres, nosaltres mateixos ens ho han d'agafar. És a dir, que han de tenir activitats i han de tenir propòsits, il·lusions i projectes. I bueno, això és una de és tenir un propòsit de la vida, és tenir sentir-se necessari, no, o sigui, evitar la soledat, és a dir, que no mirar de no estar tot sol, mirar de tenir una de les coses dels denominadors comuns d'aquestes zones azules és que tenen una vida social intensa, és a dir, que procuren veïnats, és a dir, és gent, a Nicoya mateix, a Costa Rica, perquè tot això normalment són zones majorment rurals. Són persones que a lo millor s'aixequen des de matí i han d'agafar una bicicleta i fer 5 quilòmetres per anar a comprar el pa. O són persones que han de caminar 10 quilòmetres a les 5 de l'hora baixa, a les 5 del cap vespre per anar a veure un vinatge i fer un te junts i parlar de lo que sigui i contar xistes. Però fan 10 quilòmetres perquè tenen ganes de veure el seu veïnat. Vull dir que fan exercici i fan vida social. És a dir, no se queden asseguts perquè, ui, que està de lluny. No, perquè es caminar 10 quilòmetres per ells és lo normal i ho fan per qualsevol cosa. És a dir, que luego una altra cosa que també és curiosa és que quasi totes aquestes zones rurals estan puestos que hi ha una miqueta de, és a dir, no alta muntanya, però sí puestos que hi ha cap amunt i cap avall. Vull dir que és caminar també amb una paraula, que han de fer canvis físics, però també canvis mentals, de no sentir-te tot sol, de socialitzar, de tenir projectes, de tenir ganes de viure, de tenir il·lusions. I, curiosament, un dels temes, un dels denominadors comuns també és tenir, bueno, els arriben creències religioses, jo ho diria més bé inquietuds espirituals, és a dir, no importa ser d'una religió determinada o d'una congregació, és a dir, és el sentiment de transcendència. És a dir, per exemple, a Okinawa no són ni catòlics, ni cristians, ni musulmans, ni jueus, és a dir, que, però en el Japó en general i en aquesta isla d'Okinawa en concret, són persones que tenen un sentiment de transcendència molt fort, se senten molt units en els seus antepassats. Vull dir que aquesta condició de transcendència espiritual està bastant arraigada.
I això se repeteix a totes les zones blaves?
Sí, és un denominador comú a totes, sí, sí, sí. És a dir, lògicament, a Costa Rica pues és catolicisme, són catòlics i bastant... de manera bastant arraigada. Bueno, aquí en el Mediterrani, és a dir que a Cerdanya i a Icària pues, també predomina el cristianisme, però en canvi a Okinawa pues, no. I, bueno, i de fet hi ha una quinta zona blava que és un poc especial perquè són els adventistes del sèptimo dia de Loma Linda en Califòrnia, que és una congregació religiosa, però que justament, a més de tenir aquestes creences religioses, són persones que fan tot l'altre també, és a dir, que estan actius, fan feina, es relacionen molt, mengen d'una manera molt, molt racional, molt, principalment fruites i verdures. El que passa és que estan dins Califòrnia, o un puesto que es diu Loma Linda, que claro, estan en revoltat d'una vida totalment estressant i és a dir que ells allà recluïts, diguem que fan aquesta vida, però de fora no se pot dir que Califòrnia precisament sigui un puesto de...
Com a zona no és precisament sí. La millor, no?
Bueno, una altra cosa que m'havia oblidat de dir és això, han d'eliminar l'estrès, és a dir, han de procurar viure una vida tranquil·la i l'estrès, sí, sobretot el que els metges diuen és l'estrès crònic, que és el que és dolent i el que te fa que el teu sistema immunitari quedi molt debilitat. És a dir, que ens han de prendre la vida en calma i tranquil·litat.
Hi ha diferència entre la gent que viu a ciutat i la gent que no? Són les ciutats una zona negra?
Sí, les ciutats no són precisament, o l'estil de vida de les ciutats grans, home, no parlem de... Bueno, Palma recentment ha estat nomenada com el millor lloc del món per viure, vull dir que, però aquest tamany de ciutat com a Palma encara no ho és tant. Lògicament jo m'estim més un poble petit que no una ciutat grossa. Però diguem que totes aquestes zones blaves, zones azules del mundo, són més bé zones rurals. Però és un estil de vida que se pot replicar, se pot repetir, se pot copiar allà on estiguis. És a dir, que a les ciutats també se pot caminar i se pot fer exercicis i pot tenir vida social i pots tenir una manera de menjar més racional.
Mos has fet un resum breu de lo que és aquest llibre Envejecer és bueno para la salut, Javier. Val la pena, qui vulgui aprofundir més, que se'l llegeixi tot, evidentment. Però te volia demanar, una cosa és també fer la investigació, quan t'interesses per al tema, anar demanant, anar cercant, i l'altra és transformar això en paraules sense haver-ho fet mai. Posar-se a escriure un llibre és complicat?
Bueno, per jo, aquest llibre no és el primer, és el segon, vaig escriure dos anys abans un altre sobre el tema de la dona, el fin del mito masculino, i tant un com l'altre pues, van ser dos temes que, bueno, que m'agradaven molt, que m'apassionaven i que de fet són els temes crítics i bàsics del segle XXI, és a dir, el segle XXI és el segle de la mujer, i si no lo és, mal vamos. I l'envelliment també és un tema bàsic dins dins d'aquest segle, perquè cada vegada hi ha més persones que arriben a edats. Referent a la dificultat d'escriure un llibre, bueno, dependeix de les ganes, il·lusió que te faci. El primer llibre era un tema que sempre m'havia apassionat, el tema de la dona, i perquè d'homes sempre hem estat, diguem, no fent la vida fàcil a les dones, i de bon venia tot això, i els orígens i tot això. I el tema de l'envelliment, pues, bueno, era una cosa molt personal, i com era una cosa molt personal, m'ho vaig prendre amb una il·lusió de fer, de descobrir el que jo havia de fer, i no, per jo no va ser massa complicat. També, dic, quan fas una cosa que disfrutes, que això és una de les altres condicions per arribar en els 100 anys en salut, fer coses que t'agraden. És a dir, potser t'has jubilat en els 65 d'una feina que no disfrutaves molt, bueno, pues ara és el moment de fer una altra feina o de posar-te a estudiar una altra cosa que t'agrada i que fins ara no havies pogut. Jo escriure era una de les coses que m'agradava molt i no havia pogut perquè estàs liat en la feina, en els fills, en pagar la hipoteca, en totes aquestes coses que te preocupen. Quan tot això, quan t'alliberes de tot això, que per jo es complir 60 anys o 65, ara en tinc 69, va ser una alliberació, és a dir, que és quan t'arribes a la verdadera autonomia personal. I escriure, pues, per jo és una gozada, disfrut de fer-ho.
Ara em feien el jubilem-me, Javier, que ara me quedo un poqueta.
Sí.
Javier, conta-mos, què has fet per Costa Rica exactament, perquè he vist que televisions, ràdios, diaris, mos has xerrat de la Universitat de San José, sí. Què has fet per allà?
Bueno, t'he parlat d'aquests 4 dies que vaig estar per la zona de Nicoya fent investigació, parlant amb gent de per allà, disfrutant de parlar amb gent de 98 anys, de 95, i els veus...
Se te van confirmar totes les teories, sí, sí, de que sí. Eres bueno per a la salut?
Efectivament, o sigui, si abans ho sabia en teoria, ara ja ho he vist, ho he tocat en les mans. Bueno, també t'he dit que havia anat perquè m'havien convidat a donar aquestes dues xarles en el tecnològic d'allà de San José. I bueno, el que te deia, com que és un tema que allà és molt, estan molt sensibilitzats, inclús el govern, les universitats, sobre aquest tema, pues, mal de menys jo no sigui cap persona coneguda, ni molt menys allà ni aquí, però el tema pues, va aixecar molta curiositat i bueno, ja te dic, van venir 3 emissores de televisió, una emissora de ràdio, 3 diaris, vull dir, una de les entrevistes de televisió va sortir en el telediari de desmigdia de màxima audiència, vull dir que cosa que aquí seria impensable, no? Ni el tema ni el protagonista, vull dir que, en canvi allà, pues sí. Una cosa que te conto perquè vegis la diferència de la mentalitat que tenim a Espanya i la que tenen a Costa Rica cap en els vells, a la gent major. El mateix dia que vaig donar les conferències, a les 8 del vespre hi havia una inauguració, diguem, el començament d'un curs d'emprendimiento. Aquí a Espanya feim cursos d'emprendimiento per a jóvenes. Allà el curs d'emprendimiento era per a persones majores, hi havia 30 alumnes que estaven allà presents, la més jove era una dona de 62 i la més vella un home de 84. És a dir, cursos d'emprendimiento per a persones majores. Això és el que hauríem de començar a copiar per aquí.
De fet, Costa Rica sempre està al capdavant dels rànquings de països més feliços del món.
Sí,
i se diuen adéu dient pura vida.
Sí, efectivament, pura vida és un saludo, quasi, quasi. Bueno, de fet, ho és. Hombre, Costa Rica ha fet un parell de coses molt bones i ens hauria de servir d'exemple. És que ja en l'any, fa 60 anys, 62, l'any 48, crec que va ser, o 49, no me'n record, però bueno, de més 60 i pico d'anys, varen prendre la decisió d'anul·lar l'exèrcit. És a dir, no tenen exèrcit ni gastos militars. Lògicament aquest dobbes pues, empleem per sanitat, per educació i per altres coses molt més útils que no mantenir soldaditos. I una altra cosa que ara, això fa menys temps que ho han aconseguit, és que és un dels primers països que, clar, és un país petit, és a dir, són 5 milions d'habitants, però crec que és el primer país que ha aconseguit eliminar la dependència combustibles fòssils. Lògicament no pels cotxes i tot això, però vull dir que tota l'energia elèctrica que empleen en el país és o hidràulica, o eòlica, o geotèrmica, perquè allà, clar, és un país que té activitat telúrica i, bueno, per cert, quan jo vaig arribar, és Turrialba, que és un dels volcans més grossos, estava, bueno, no sortia lava, però sí que sortia fum. Vull dir que és...
Hi ha tants, que sempre n'hi ha algun en marxa,
sí,
allà.
Sí, sí. I bueno, vull dir que l'energia geotèrmica, pues, l'empleen molt, aprofiten, és eòlica, és hidràulica, i ja, pues, no tenen cap dependència dels combustibles fòssils. Vull dir que és una altra cosa que ens van per davant.
Hi ha un parell de coses que podríem aprendre d'aquests països.
Hombre, la seva amabilitat, bueno, en el tema que parlem, la seva actitud cap a els majors és fantàstica. I, bueno, i són persones molt, molt amables, molt pròximes, molt carinyoses, i te sents com a que teva amb ells, sí.
Envejecer és bueno per a la salut a Costa Rica o a Sud-amèrica, Centro-Sud-amèrica, quan surt? Ja hi ha data?
Más o menos un mes i mig estarà, perquè, bueno, ja t'he dit que han d'afegir un parell de cosetes per actualitzar-lo i també canviaran la portada, que la primera no
t'ha convençut,
no,
per
no
mi.
No m'ha convençut, no.
Molt bé, idò, Javier, moltes gràcies avui per ser amb nosaltres. El que podem fer és recordar també als nostres oients que poden trobar més informació sobre la teva investigació, sobre aquest llibre, és una pàgina web que es diu quartaedat.com.
Sí.
Que m'adreix que la majoria de les visites ja són de Sud-amèrica i de per allà.
Sí, 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 de fet, tenim de fet 700 visites diàries i la majoria venen de per allà.
I si algú té Facebook, també, f.javiergonzález, hi trobareu la mateixa informació, vas collant un lloc i a l'altre.
Sí, sí.
Idò, Javier, moltíssimes gràcies a un altre pic i que passes bon dia de Sant Jordi. Tenim el teu llibre molt present, encara que hagi passat un parell d'anyets, i quan se publiqui ja la nova edició a Amèrica, avisa'ns que en farem un poquet de publicitat.
Pues
ho anunciarem.
Ho farem així. Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Escoltes Fil per Randa a Ràdio Pollença.
Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.